Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 10 graus a la ciutat de Barcelona, també a Girona, a Tarragona n'hi ha 13, 8. A Lleida, 9 graus a Montblanc, els mateixos que tenen ara mateix a Banyoles. Avui ens hem llevat amb el cel ben carregat de núvols. Prepareu el paraigües, que el mateix ja pot ploure cap al sud del país, però a mesura que avanci el dia ho acabarà fent a tot arreu, especialment a partir del migdia i demà al matí, fins l'hora de dinar, com a mínim. Un dia també plujós. Ara us en donarem els detalls del que ha de passar aquest divendres i del temps que ens espera aquest cap de setmana. Va, que avui és divendres 11 de març.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Dia que, com sempre, arrencarà amb tres protagonistes. El primer, Robert Guerri, que és el cap de secció de Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'hospitalització de la Covid-19 a l'Hospital del Mar. El govern creu que ja va sent hora de treure la mascareta en interiors, que això s'hauria d'haver fet de manera esglaonada, començant per l'escola, arribant a la societat, que no té sentit, segurament, mantenir-la més enllà de punts sensibles, com caps, com hospitals, com el transport públic, i que ara mateix venen reptes més importants que una pandèmia que encara és present, però que està en remissió pel que fa a la gravetat o a l'afectació a la salut pública, al sistema de salut pública. La decisió, això sí, depèn del govern espanyol. Pedro Sánchez fa com a mínim dos caps de setmana que va repetint que és imminent, però no acaba d'arribar aquest anunci. La pregunta és per què? És a dir, quin és ara l'argument per mantenir-la? No el sabem si és que hi és. Sí que sabem que els metges, per precaució, demanen que es quedi, evidentment. Avui volem saber com estem pel que fa a la pandèmia, quin futur immediat ens espera, què pot significar també aquesta guerra i aquesta crisi de refugiats que ha acabat coincidint amb la sisena onada, encara que sigui en el seu tram final, sisena onada en quant al coronavirus. De tot plegat en parlarem en directe avui amb en Robert Guerri a partir de 8:45 del matí. El doctor Guerri aquí en directe al matí a Ràdio Estel. És també protagonista destacat del dia Alberto Núñez Feijo. Per acció o per omissió, el Partit Popular ha pactat l'entrada de Vox al seu primer govern autonòmic. El debat de fons és si la dreta ha de normalitzar o no l'entrada de l'extrema dreta a les institucions de govern d'aquest país. La primera resposta sembla que serà que sí. La pugna entre Vox i Partit Popular per un mateix espai i la possibilitat de sumar una majoria de l'altra ponderen un debat que és molt transcendent ara mateix. Em fixo en Feijó perquè ha dit que es presenta per dirigir el Partit Popular, però perquè el que vol fer és dirigir Espanya. I enquestes en mà, aquest camí, el de dirigir Espanya, ara mateix té dues rutes possibles. La difícil, o segurament impossible, amb les enquestes, és competint però no pactant amb Vox. La fàcil, per arribar a la Moncloa, és el de les aliances amb Vox, més enllà de l'acord parlamentari, que és el que havien anat fent fins ara els del Partit Popular i que han canviat amb la decisió de Castella i Lleó. No sempre la línia recta és el camí més ràpid, no sempre l'alternativa fàcil és la més recomanable. I finalment la Sara Collantes, que és especialista en migracions d'UNICEF. Amb ella volem parlar de la crisi de refugiats, de com l'estem gestionant, de quins reptes ens planteja, de si estem orientant bé aquesta ajuda i de com canalitzar-la. També especialment pels més de 7 milions i mig de nens que han vist trencada la seva infància per la guerra de Putin, que han passat de jugar al parc a amagar-se al metro. UNICEF és una d'aquelles entitats que tenen una llarga trajectòria en la gestió d'emergències, treballen sobre el terreny i avui ens acompanyaran a partir de 9:45 del matí. Va, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i el trànsit. I, evidentment, avui, amb aquest dia amenaçador amb el qual ens hem llevat, tenim moltes ganes de saber quin temps ens espera, però no només avui, per aquest divendres, però també pel cap de setmana. La resposta la té el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui divendres amb un cel força gris i tapat arreu de Catalunya i uns núvols que ens anuncien pluges que començaran a caure ja de cara al llarg d'aquest matí a les comarques de Lleida i també comarques de Tarragona. A partir de migdia, les pluges ja arribaran a les comarques de l'interior del país i al llarg de la tarda escombraran la resta de Catalunya. Per tant, aquest matí fins a migdia, risc de ruixats, sobretot comarques de Lleida i Tarragona, i a la tarda ja s'extendran a tot el país. On arribaran més tard, al llarg de la tarda, de cap al vespre, seria cap a les comarques de Girona, sobretot cap a la Costa Brava. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.300 metres i les temperatures avui seran molt semblants a les de dies anteriors. Demà dissabte plourà al matí arreu de Catalunya. Pluges que, sobretot comarques de Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, seran moderades. Cota de neu que baixarà fins als 1.000 metres. Tindrem algunes clarianes ja a partir de mig matí i migdia cap a les comarques de Ponent, i diumenge no acabarà de fer net, més clarianes al sud i a Ponent, i encara ruixats i precipitacions a les comarques de Barcelona i Girona, un ambient que serà de ple hivern.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps. Anem ara a saber com se circula la xarxa viària catalana, al RAC, com sempre. L'Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora podem parlar d'un matí de divendres tranquil pel que fa a la xarxa viària, sense cap incidència i amb algun tram de retenció ara per entrar cap a Barcelona per la C58. Són 2 quilòmetres, tant a Sant Quirze com a Montcada i Reixac, i sí que en sentit Terrassa parlem de 4 quilòmetres de retenció des de l'altura de Ripollet fins a aquests enllaços de la B30, una AP30 i AP7 que a Barberà porten congestió en els dos sentits. Pel que fa a les rondes, queda encara força congestió en sentit Llobregat, menys densa que en altres dies de la setmana, però encara són 5-6 quilòmetres fins a la Vall d'Hebron per la B20 i també fins al Moll de la Fusta per la Ronda Litoral. També algun tram en sentit Besòs més habitual, i per la A2 i la B23 també algun tram de retenció i densitat en sentit Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Moltes gràcies. Passen 7 minuts del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest divendres. L'Església Espanyola col·laborarà amb la comissió que liderarà el Defensor del Poble per investigar els presumptes casos d'abusos a menors en l'Església. Ho farà en els termes acordats entre la Conferència Episcopal i el govern espanyol, que són els que el PSOE explicava ahir després de l'acord. La comissió ha estat avalada per tots els grups, menys Vox. El Constitucional tomba la part de la llei catalana que limitava els preus dels lloguers en les zones tensionades, com és el cas de la ciutat de Barcelona. La decisió, però, no afectarà els contractes que es signen fins que es publiqui la sentència. El PP europeu dividit per l'acord entre PP i Vox, que farà president de Castella i Lleó Alfonso Fernández Mañueco, però deixa entrar a Vox en un govern per primer cop en democràcia i li dona a l'extrema dreta també la presidència del Parlament de Castella i Lleó. Els caps d'estat i de govern europeu seguiran reunits avui a Versalles sobre la taula i tenen com desvincular els preus del gas i de la llum per intentar posar fre justament a l'escalada de preus i alhora desvincular Europa de la necessitat actual que té de gas rus. La Comissió Europea vol fer-ho en un període de 5 anys. El govern calcula que ja són uns 5.000 els ucraïnesos que han arribat a casa nostra. La xifra oficial és de 1.700, però en són molts més els que han arribat pel seu compte i un cop aquí es posen en contacte o amb l'administració o directament amb el consulat ucraïnès. Tots ells estan rebent ajuda i atenció. Els autors de l'estudi del síndic de Barcelona matisen que no proposen crear espais per a fer botellots, sinó dignificar i acondicionar els que ara els joves ja estan ocupant de manera espontània i recurrent per fer-los. Ahir el conseller d'Interior no ho veia malament en aquest mateix programa. El Barça no passa de l'empat a 0 amb el Galatasaray al Camp Nou. Ara els de Xavi es jugaran al futur a l'Europa League dijous vinent a Turquia, un partit que jugaran només a 3 dies del clàssic de Lliga al Santiago Bernabéu.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Allà acabem de dibuixar l'actualitat del dia fixant-nos en algunes de les notícies publicades a la premsa escrita. El Banc Central Europeu intenta frenar la inflació de preus accelerant la retirada d'estímuls. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La guerra a Ucraïna obliga a avançar 4 mesos al final de les compres de deute públic, que fins al mes de juny s'anirà reduint fins als 20.000 milions mensuals. Mentre es mantinguin els estímuls a l'economia, no està previst per ara pujar els tipus d'interès. Ho podem llegir a tots els diaris.
El govern demana al Tribunal Superior de Justícia que reobri el segon jutjat de guàrdia per delictes lleus.
Davant l'augment de petits delictes, com per exemple els furts de menys de 400 euros, el Departament de Justícia ha demanat que es torni a activar aquest jutjat, que servirà per fer judicis ràpids i reduir així el col·lapse actual. Ara mateix es triga 100 dies a jutjar els delictes lleus. Ho escriu Patricia Castán, al periòdico.
L'Hospital Germans Trias estrena una nova teràpia no invasiva contra els tremolors provocats pel Parkinson.
Es tracta d'una tècnica d'ultrasons d'alta intensitat que s'envien a les neurones que provoquen aquests tremolors. Les 5 primeres intervencions que s'han fet a l'hospital des del mes de febrer han acabat amb èxit. Es calcula que a Catalunya unes 8.000 persones pateixen la malaltia. Ho explica Antoni López Tobar a La Vanguardia.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
L'Església Espanyola col·laborarà amb la comissió que liderarà el Defensor del Poble per investigar els presumptes casos d'abusos a menors en l'entorn religiós. Ho farà amb els termes acordats entre la Conferència Episcopal i el govern espanyol, que són justament els que el PSOE explicava ahir un cop fet l'acord. Tancada la negociació amb la resta de grups. La comissió ha acabat tenint l'aval de tots els partits excepte de Vox. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el president de la Conferència Episcopal i Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, s'han reunit aquest dijous. Després de la trobada, l'executiu espanyol ha fet un comunicat en què assegura que veu positiu per l'Església, la societat en el seu conjunt i, sobretot, per les víctimes, que s'esclareixin aquests fets i que l'Església col·labori amb la investigació. En el mateix escrit es diu que Omella ha manifestat la seva voluntat de col·laborar amb l'Església. Ambdós han parlat també dels altres treballs paral·lels que ja s'estan fent per investigar els abusos.
Després de tot plegat, la proposta de PSOE i PNB ha acabat prosperant en els termes plantejats inicialment, com la diputada socialista, de fet, Carmen Calvo, ja va avançar dimarts en aquest programa que es faria.
Inicialment, Unides Podem, Esquerra i Bildu anunciaven que hi havia un principi d'acord amb el govern espanyol perquè el Defensor del Poble pogués obligar els membres de l'Església a compareixer a la comissió. Però poques hores després, la socialista Carmen Calvo aclaria que la proposta aprovada no preveu la reforma legal necessària perquè això passi. Pel que fa a les víctimes, fonts socialistes recorden que qui podrà compareixer a la Cambra Baixa seran les associacions de víctimes i no els particulars. A més, només ho podran fer per valorar el resultat de l'informe fet a partir de les aportacions d'experts, però no per explicar vivències personals.
Que l'Església col·labori amb la comissió liderada pel Defensor del Poble no fa que s'aturi, evidentment, també l'auditoria independent que ha encarregat la Conferència Episcopal al bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo i que recordem que durarà un any. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional part de la llei catalana que regula el preu del lloguer, concretament la que en limita els preus amb topalls. Els magistrats han acceptat d'aquesta manera el recurs presentat pel PP perquè consideren que alguns articles envaeixen competències estatals. Això sí, atenció, això és important, aquest canvi no afecta els contractes de lloguer que signen i que s'han signat abans de la publicació d'aquesta sentència. Per tant, no es podran apujar de manera automàtica quan la sentència sigui pública.
L'alt tribunal tomba fins a 7 articles de la llei catalana que regula i limita el preu dels lloguers. Els punts anul·lats fan referència sobretot als contractes que s'han de signar a les zones denominades com a tensionades. El Constitucional alega que suposen una invasió de la comunitat autònoma en les competències de l'Estat, que és qui té la potestat de regular les bases contractuals segons la Constitució. Fa unes setmanes el Constitucional ja va anul·lar el decret antidesnonaments aprovat durant la pandèmia i va tombar el text que prohibia als grans tenidors executar un desnonament sense oferir una alternativa habitacional.
Aquest mateix dijous, el sindicat de llogateres ha comparegut al Parlament, de fet, per demanar que es desobeeixi la decisió del TC d'anul·lar bona part de la llei catalana. Ho ha dit la portaveu d'aquest sindicat, Carme Arcarazo.
Sembla que avui el Tribunal Constitucional ha esmenat la llei 11/2020, que el Tribunal Constitucional, un cop més, ha fet la feina bruta a la dreta, que va perdre aquesta batalla als parlaments, i també ha fet la feina bruta a la patronal immobiliària, que ha vist els seus beneficis amenaçats per una llei que per primera vegada es posava al costat de la gent llogatera.
Aquesta decisió del Constitucional s'ha conegut quan la llei d'habitatge espanyola ha fet un pas més endavant al Congrés. Esquerra Republicana i el PSOE han tombat les esmenes a la totalitat a la nova norma. Ara continuarà, per tant, tramitant-se a les Corts.
Els republicans, a canvi, han demanat un compromís oral i escrit de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sobre que la norma respecti les competències autonòmiques. El nou text blinda els topalls als preus del lloguer, que ara tomba el Constitucional, però amb límits més alts.
Al líder del Partit Popular Europeu no li agrada l'acord al que han arribat els populars a Espanya amb Vox per formar govern a Castella Illa. O Donald Tusk assegura que espera que aquest pacte sigui només un incident i que no es converteixi en tendència a l'Estat. En canvi, qui no l'ha criticat i el beneeix és el líder del Partit Popular al Parlament Europeu.
Sí, per tant, l'acord a Castella i Lleó és una trista sorpresa. Max Weber s'ha alineat amb Feijó i acusa Sánchez de no deixar alternativa i li recorda que li mana amb l'extrema esquerra i el suport dels independentistes. En tot cas, el cert és que el Partit Popular ha obert la porta a l'extrema dreta per primera vegada en democràcia a un govern autonòmic i la presidència d'un Parlament. Mañueco presidirà Castella i Lleó, però Vox tindrà la vicepresidència del govern autonòmic i tres conselleries. Vox també ostentarà la presidència del Parlament, que quedarà en mans de Carlos Poyan, cap de llista a la província de Lleó. Entre altres punts, l'acord de govern entre Partit Popular i Vox preveu que se substituirà l'actual llei contra la violència de gènere per una llei de lluita contra la violència intrafamiliar.
A Ucraïna, nova nit i matí de guerra i bombardejos després del fracàs de la primera reunió dels ministres d'Exteriors de Rússia i Ucraïna, que s'ha fet aquest dijous a Turquia. Mentrestant, els caps d'estat i de govern europeu seguiran reunits també aquest divendres a Versalles sobre la taula i tenen com desvincular els preus del gas i de la llum en un intent de posar fre a l'escalada de tarifes, de preus, i alhora com desvincular Europa de la necessitat actual que té de gas rus.
Els 27 ja han refredat per ara l'entrada autonòmica d'Ucraïna a la Unió Europea. A més, treballen en un pla per no dependre tant de Rússia energèticament en un període de 5 anys. Argèlia, Noruega o els Estats Units i Qatar passarien a ser proveïdors més importants mentre s'aposta per més renovables. El que no està clar és si d'aquesta reunió en sortirà ja alguna mesura directa per tal de mirar de frenar l'escalada de preus de l'energia o si aquesta qüestió quedarà pendent d'una nova trobada d'aquí a dues setmanes.
Això quan aquest dijous Rússia ha anunciat que abandona el Consell d'Europa. Des del Kremlin consideren que els països de la Unió i de l'OTAN són hostils a Moscou.
En una nota del Ministeri critiquen que la resta dels països del Consell d'Europa continuen el seu camí cap a la destrucció de l'espai humanitari il·legal comú europeu. A més, consideren que el Consell abusa de la seva majoria per imposar els seus punts de vista. De fet, el 25 de febrer, l'endemà de l'inici de la invasió russa, el Consell d'Europa va suspendre amb efecte immediat la participació de Rússia a tots els seus òrgans aplicant l'article 8 de l'Estatut de l'Organització.
A tot això, el govern calcula que ja són 5.000 els ucraïnesos que han arribat a Catalunya des que va esclatar el conflicte armat.
Aquest dimecres, l'executiu havia parlat d'un total de 1.700 persones, basant-se en les dades recollides pels registres oficials, tot i que des de l'executiu català ja van avisar que les xifres reals eren molt superiors. El motiu del descontrol de dades és que un important volum de refugiats, quan arriben a Catalunya, contacten directament amb els seus referents familiars o coneguts sense arribar a contactar amb l'administració. En aquest sentit, des del govern han assegurat que estan treballant per ordenar les dades i conèixer les xifres reals com més aviat millor.
Per tot plegat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha canviat d'opinió i finalment sí que anirà a la conferència de presidents aquest diumenge a La Palma. I anirà perquè s'hi parlarà de la situació excepcional que viu Ucraïna i també de la crisi energètica. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Fa dues setmanes, poques hores abans que s'anul·lés la trobada a Palma, Aragonès es negava de cap a peus anar a la reunió perquè considerava que era una pèrdua de temps i que no servia per arribar a acords. Ara, però, no ho veu igual perquè el context ha canviat.
Quan això impacta ja en el rebut de la llum de totes les llars de Catalunya, quan empreses estan ja aturant la seva producció, la seva activitat, i també quan ja estem des de fa dies, setmanes, compromesos amb l'acollida de persones refugiades, davant d'aquesta situació excepcional, serem a tot arreu.
Aragonès demana que la conferència sigui un autèntic espai de treball i coordinació per donar resposta a les necessitats humanitàries i econòmiques que se'n derivin de la guerra.
Gràcies, Judit. Per cert, que els autors de l'informe sobre el botellot del síndic de Barcelona neguen a Ràdio Estel que el document que han presentat aposti per crear llocs on fer botellots que gestioni l'Ajuntament de la capital catalana. Una idea en consonància al que també explicava unes hores abans el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en aquest programa.
L'antropòleg José Mancilla, coautor de l'estudi presentat pel síndic, ha volgut aclarir que l'informe presentat explica precisament que les ciutats on els ajuntaments han creat espais per fer-hi botellots s'ha demostrat que l'estratègia no funciona. Mancilla ha insistit en una entrevista al Punt i Seguit de Ràdio Estel que la clau és acondicionar els espais on ja es fa botellot mentre es busca una alternativa. Tot i reconèixer que encara no havia llegit l'informe del síndic de Barcelona, el cap d'Interior defensava la necessitat d'un oci al carrer en lloc endreçats.
Ja que es produeixen els botellots a determinats llocs, no ocasionen cap conflicte que podem considerar aquest tipus d'indret amable en el tema del botelló, llavors si això passa en aquest lloc, doncs donem-li serveis perquè no es pugui produir cap tipus de problema.
Jo crec que aquest és el camí, és a dir, una complicitat entre els propis empresaris de l'oci nocturn, ajuntaments i entitats, moviment associatiu, perquè al carrer a les nits i de dia, ja passi, passin coses, i passin coses de forma organitzada, i que canalitzin aquestes ganes de sortir de la gent al carrer en llocs endreçats, organitzats.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a l'Hospitalet del Llobregat. Tres homes haurien colpejat diverses vegades a una noia trans després d'increpar-la al crit de maricón.
Els fets haurien tingut lloc aquest dimecres a la nit. La noia, després de ser atesa a l'hospital, va presentar una denúncia a la comissaria. Aquest dijous, un centenar de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament per mostrar el suport a la víctima i l'Observatori contra l'Homofòbia s'ha posat a disposició de la víctima.
I dos joves han ingressat a presó acusats d'agredir sexualment una noia aquest cap de setmana als voltants de la discoteca Huaca, una altra vegada a la discoteca Huaca, a Sant Quirze del Vallès.
Agents dels Mossos d'Esquadra van enxampar infraganti els dos joves, un dels quals és menor d'edat. Després de passar a disposició judicial, el magistrat va decretar el seu ingrés a presó. Es tracta de la segona agressió sexual registrada a l'entorn de la discoteca Huaca en menys d'un mes.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
El govern construirà tres residències públiques amb fons europeus. S'hi destinaran 200 milions d'euros i han d'estar acabades el 2026, Olma.
La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha recalcat la importància de seguir un full de ruta cap a l'autonomia personal de la gent gran. Així, doncs, s'inclouran més habitacions individuals i espais de convivència. Cervera ha recordat que els projectes que vulguin rebre finançament europeu han de tenir tota la documentació a punt perquè hauran d'estar finalitzats el 2026, sí o sí. Ho trobem al Nació Digital.
Si heu d'agafar el cotxe aquest cap de setmana, tingueu present la gasolina sense plom 98, trenca rècords històrics i ja supera de mitjana els 2 euros per litre.
En les últimes setmanes el preu de la gasolina s'ha disparat exponencialment a causa de la guerra d'Ucraïna i les conseqüències derivades. Per primer cop en tota la història, la gasolina sense plom 98 ha superat els 2 euros per litre. La resta estan per sobre 1,80 euros per litre, unes xifres tampoc mai vistes. Per ara, omplir un dipòsit de 50 litres costa aproximadament 100 euros, pràcticament 30 euros més que fa un any, ho destaca el Nació.
I WhatsApp posa límits en els missatges reenviats per intentar reduir la circulació de notícies falses.
Ara l'aplicació indica si es tracta d'un missatge reenviat i el marca com a reenviat moltes vegades si ha estat reenviat més de 4 vegades, però en pocs dies arribarà un nou límit. Si es tracta d'un missatge reenviat moltes vegades, només es podrà reenviar a un únic grup. D'aquesta manera es vol acabar amb les cadenes massives de missatges que solen acumular notícies falses. Ho podem llegir al Nacional.
Ja, l'últim, aquest transportista que diu que es veu que a partir de diumenge es buidaran els supermercats. Si heu d'anar a comprar, aneu-hi, però no patiu que dilluns no hi haurà problemes. Va, ens fixem també més de prop en el que passa al territori. A Tarragona, les noves voreres dels carrers més cèntrics de la ciutat tindran una amplada mínima de 3 metres.
La proposta del govern municipal vol fer més fàcils els trajectes a peus i deixar en segon pla els cotxes. El consistori vol superar l'amplada mínima que marca la llei i, a més, també volen posar carrils bici. El cotxe continuarà tenint el seu carril, però perdrà espai a favor del vianant i la mobilitat sostenible. Ho publica el diari Més.
A Girona continuarà sense haver-hi escales per enfilar-se al cul de la lleona i, per tant, no es podrà pujar a fer-li petons.
La tradició que diu que els turistes que volen tornar a la ciutat han de fer el ritual del petó a l'escultura haurà d'esperar. Aquest impediment va ser una de les mesures que es van fer quan va arribar la Covid a Girona. La decisió de no col·locar les escales s'ha pres després d'acabar unes obres de reforma del paviment que l'envoltava. El consistori ha decidit no tornar-les a col·locar mentre hi hagi risc per la pandèmia. Ho podem llegir al Diari de Girona.
L'Hospital de Granollers busca 150 infermeres.
L'hospital ha engegat una campanya per mirar d'incorporar professionals de diferents sectors com la infermeria, la medicina i l'administració de cara a les necessitats de personal que preveu tenir quan acabin les obres d'ampliació de l'hospital. Es preveu que estigui operatiu a finals d'aquest any. Ho informa el 9-9.
I el Centre Residencial d'Educació Intensiva d'Andorra obrirà amb 5 places de dia i 8 de residencials.
A partir del mes de juny serà un espai que acollirà els primers joves amb trastorns de conducta i addiccions, on se'ls farà un tractament social, psicològic i terapèutic. De moment hi haurà 5 places de dia, ampliable 16 quan acabin les obres. Pel que fa a les places residencials, es passarà de 8 a 19. La ràtio serà d'un educador per cada 10 joves amb problemes de conducta o addiccions. Se'n fa ressò el periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
I anem amb els esports. El Barça encalla i no aconsegueix passar de l'empat a 0 contra el Galatasaray en l'anada de vuitens de final de l'Europa League en partit jugat al Camp Nou. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Un Barça molt espès i amb poca punteria. No resol l'eliminatòria en el partit d'anada jugat aquesta nit, i el passi a quarts de final es decidirà a Turquia dijous que ve, 3 dies abans del Barça-Real Madrid de Lliga. Tot i que els blaugranes han estat superiors en totes les fases del partit, no han trobat el gol, en part gràcies també a la bona defensa del Galatasaray i al partidàs que va fer el seu porter Iñaki Peña. Xavi Hernández va optar per fer rotacions, però a l'equip li va costar adaptar-se. A la segona part, el tècnic blaugrana va tornar a treure els jugadors més habituals, com Gerard Piqué i Sergio Busquets, que van donar aire fresc al joc i van fer que el Barça dominés a plaer durant el segon temps. Al final del partit, Xavi ha lamentat el poc encert dels seus jugadors.
Crec que hem fet mèrits. Sí que és veritat que no hem estat com els últims 4-5 partits, no? Que no hem generat tantes ocasions. Tot i així, hem dominat molt, hem generat algunes clares per aconseguir com a mínim un 1-0, i bé, el futbol té aquestes coses, no? I hi ha dies que no estàs tan fluït o tan lluït com habitual. Bé, pot passar. No, preocupat no seria la paraula. Estic una mica contrariat pel resultat, no?
El Barça torna a tenir partit, en aquest cas ja de Lliga, aquest diumenge a les 9 de la nit contra l'Osasuna.
I l'Espanyol juga demà contra el Llevant, una nova oportunitat, per tant, d'intentar sumar una victòria.
Els blanquiblaus es troben amb el cue de la competició després d'haver aconseguit la primera victòria de l'any contra el Getafe a la passada jornada. Tot i els mals resultats del Llevant, Vicente Moreno considera que el seu equip també té urgència de guanyar.
Després de guanyar l'últim partit, pues, com dia un tal Luis Aragonés, pues, tornar a guanyar. L'independència del rival que tingues, de la seva situació i de les seves característiques. Necessitem guanyar, volem guanyar i per això anem, sabem que va ser difícil i que el rival vol exactament el mateix que nosaltres.
El Llevant passa per un mamulem, només compta amb 3 victòries aquesta temporada i l'Espanyol és 12 amb 32 punts a segona divisió. El Girona també juga demà, serà un quart de 7 de la tarda contra les Palmes.
En bàsquet, avui el Barça té nova cita a l'Eurolliga, a les 7, visiten la pista dels Alguiris Kaunas.
Els blaugranes segueixen líders i es troben aquesta tarda amb els últims classificats, però que registren una bona dinàmica després d'haver guanyat 3 dels últims 4 partits. L'entrenador blaugrana, Serunas Jasikevicius, és conscient del bon moment del seu equip i no vol confiances.
Yo creo que ellos están en un buen momento de forma, está ganando partidos, ha mejorado mucho su juego. Un día muy especial mañana para Lituania, ¿no? Siendo día de independencia, así que cuando pensamos en todas estas cosas, tenemos que estar preparados para un Žalgiris muy emocional, ¿no? La gente muy emocional y, bueno, partido duro como cualquier en Euroliga.
Va ser un partit molt especial per a molts jugadors del Barça o pel mateix entrenador que han jugat en aquest equip lituà. Els blaugranes buscaran un triomf que els situï a 2 de marge sobre el segon classificat, que és el Real Madrid, un Madrid que ha jugat aquesta nit i que ha guanyat davant l'Olimpia de Milà per 92-88 i ha trencat una ratxa de 4 partits seguits perdent. També ha jugat el Baxi Manresa, que ha superat el Treviso italià, 108-88 a la Champions. Els del Bages tenen cada cop més a prop als quarts de final. Els manresans són segons de grup i l'últim partit d'aquesta primera fase serà decisiu contra el líder del grup, pel Tofas Bursa.
Va, acabem amb un apunt. Barcelona optarà a ser seu de la Copa Amèrica de Vela el 2024.
Es tracta de la competició esportiva més antiga del món i una de les que més impacte mediàtic i econòmic genera. Generalitat, Diputació, Ajuntament de Barcelona i el Port treballen conjuntament per preparar la candidatura. Màlaga també figura entre les ciutats que aspiren a acollir aquesta competició, però una de les cartes guanyadores de Barcelona és que la capital catalana ja té experiència en organització de grans esdeveniments internacionals com els Jocs Olímpics del 92 o el Mobile.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Va, que arribarem amb bon rotllo al punt de 8:45 del matí. Avui compleix 72 anys amb Bobby McFerrin, té 10 Grammys i ha deixat aquesta cançó per la història de la música, Don't Worry, Be Happy.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it.
Al matí a Ràdio Estel amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí. Avui és divendres, és 11 de març. Avui farem tertúlia amb en Josep Maria Martí Rigau, amb en Lluís Foix, amb el Manuel Milian Mestre, a partir del punt de les 9 del matí. I amb tota l'actualitat per endavant, per poder-la analitzar, per parlar de Vox, per parlar del Partit Popular, de l'entrada de l'extrema dreta per primera vegada en un govern en democràcia a Espanya, per parlar del que està passant a Ucraïna, per parlar dels refugiats i per parlar de la pandèmia. D'aquí a uns instants entrevistarem en Robert Guerri, que és el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i és coordinador d'Hospitalització Covid-19 de l'Hospital del Mar. Les últimes hores, el conseller Argimon s'ha mostrat obertament partidari de retirar la mascareta en interiors. El govern creu que ja és el moment de fer-ho, de retirar-la. També és veritat que entenien que l'escola ja hauria d'haver passat fa setmanes i que ara ja no té sentit mantenir-la al lloc més enllà de punts sensibles, com poden ser els CAPs, els hospitals o el transport públic, per exemple. Bàsicament, que venen reptes més importants ara mateix que una pandèmia que encara està aquí, que encara és present, que està en una certa remissió, com a mínim pel que fa a la seva gravetat i a la capacitat que té d'incidir i d'afectar negativament en el sistema públic de salut. Però la decisió no depèn del govern català, depèn del govern espanyol. I Pedro Sánchez fa com a mínim ja dues setmanes, tres, que cada cap de setmana es diu que la decisió està a punt, que està a tocar, que arribarà, però no hi ha manera que arribi. El conseller Argimon deia, creiem que s'ho està guardant per anunciar-ho en la conferència de presidents, i per tant això podria passar aquest pròxim diumenge. Clar, la pregunta és per què no arriba aquesta decisió, si políticament ho veuen tan clar. Quin és l'argument ara mateix per mantenir-la? No el sabem, no sabem si hi és. Sí que sabem que hi ha metges que demanen per precaució que es quedi, que tampoc fa cap mal. Avui volem saber com estem pel que fa a la pandèmia, quin futur immediat ens espera, què pot significar també aquesta guerra i aquesta crisi de refugiats i aquesta mobilització, aquest moviment ingent i desgraciat de persones per tota Europa, en plena sisena onada o en la part final d'aquesta sisena onada del coronavirus que va ser Omicron. De tot plegat en parlem d'aquí uns instants amb el doctor Guerri aquí al matí a Ràdio Estel. Avui és divendres i aquests són els titulars més destacats del dia. L'Església espanyola col·laborarà amb la comissió que liderarà el Defensor del Poble per investigar els presumptes casos d'abusos a menors. L'Església ho farà en els termes acordats entre la Conferència Episcopal i el govern espanyol, que són els que el PSOE explicava ahir, que es van acabar aprovant al Congrés dels Diputats amb els vots de tots els partits, menys Vox. El Constitucional tomba la part de la llei catalana que limitava els preus dels lloguers en les zones tensionades com Barcelona. La decisió, però, no afecta els contractes que s'han signat mentre han estat en vigor aquesta normativa i tampoc afectarà cap dels contractes que s'assignin fins que es publiqui la sentència. El Partit Popular Europeu dividit per l'acord entre el PP i Vox a Espanya, que farà president de Castella i Lleó Alfonso Fernández Mañueco, però que deixa entrar a Vox en un govern per primera vegada en democràcia i que, a més, li dona a l'extrema dreta també la presidència del Parlament de Castella i Lleó. Els caps d'estat i de govern europeu seguiran reunits avui a Versalles sobre la taula i tenen com desvincular els preus del gas i de la llum en un intent de posar fre a l'escalada de tarifes, de preus i alhora desvincular Europa també de la necessitat actual que té de gas rus. La Comissió Europea ho vol aconseguir en un període de 5 anys. A Ucraïna continuen els bombardejos aquesta nit i també aquest matí. Mentrestant, a casa nostra, el govern calcula que ja són uns 5.000 els ucraïnesos que han arribat a casa nostra. La xifra oficial és de 1.700, però en són molts els que han arribat pel seu compte i que un cop aquí es posen en contacte amb l'administració o amb el consulat ucraïnès. Notícia d'aquest matí, la patronal dels transportistes catalans no s'adhereix a la vaga d'aquest dilluns, tot i que entenen que existeixen els motius. La vaga prevista a partir de dilluns vinent té a veure, evidentment, amb l'encariment del mercat. Els transportistes catalans assumeixen que cal encarir preus, però que no és el moment de fer una vaga. Pel que fa als esports, el Barça no passa de l'empat a 0 amb el Galatasaray al Camp Nou. Ara els de Xavi es jugaran al futur, a l'Europa League, dijous vinent a Turquia, un partit que jugaran només a 3 dies del clàssic de Lliga al Santiago Bernabéu. Per tancar els titulars, com sempre, el temps i el trànsit. D'entrada, busquem la previsió meteorològica per avui i pel cap de setmana. Jordi Miralles, quin temps ens espera? Bon dia.
Bon dia. Comencem divendres amb un cel força gris i tapat arreu de Catalunya. Uns núvols que ens anuncien les pluges que arribaran d'aquí a les properes hores a les comarques de Lleida. Precipitacions que al llarg del matí escombraran també comarques de Tarragona i arribaran al llarg de la tarda a la resta de Catalunya. Pluges que seran en forma de neu avui per damunt dels 1.300 metres d'alçada aproximadament. Temperatures molt semblants a les d'ahir. Per tant, aquest matí ja pluges cap a Lleida, Tarragona i a la tarda arribant cap a les comarques de Girona. Aquesta nit i matinada les pluges seran generals a tot el país i demà al matí ens llevarem amb aiguats que poden ser localment moderats a alguns punts de les comarques de Barcelona i de Girona. Per tant, compte perquè les rieres i rierols poden baixar amb una mica d'aigua de cara, sobretot aquesta matinada i demà al matí. Per altra banda, la cota de neu demà baixarà fins als 1.300 metres aproximadament. I demà al matí també es començarien a obrir algunes clarianes a les comarques del sud i també comarques de Ponent de Catalunya. Però, en canvi, a Barcelona i Girona continuarà plovent durant pràcticament tot el dia amb algunes pauses de curta durada. Diumenge, més clarianes al sud, a Ponent, però encara a Barcelona i Girona, risc de ruixats cada vegada més dispersos. Les temperatures aquest cap de setmana seran més baixes que en dies anteriors.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC per actualitzar la situació a les carreteres catalanes. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora podem parlar ja d'un divendres molt tranquil pel que fa a les carreteres. Encara queden trams de retencions, sobretot per les rondes, en sentit el Llobregat. Són uns 5 quilòmetres des del Fòrum fins al Moll de la Fusta, encara amb alguna aturada en aquest primer tram. I per la ronda de dalt també 4 quilòmetres des de Canyelles fins a la Vall d'Hebron. Tot això en sentit Llobregat. En sentit Besòs també queda encara algun tram de congestió a l'altura de Montjuïc i també a Pedralbes per la B20. I pel que fa a la resta de la xarxa viària, encara queda congestió a la zona de Barberà, tant l'AP7 com la B30, sobretot carregades en sentit nord, i també per la C-17 són un parell de quilòmetres de congestió en sentit Vic a l'altura de Parets del Vallès. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Són 2:15 de 9 del matí. Una pausa per la publicitat i en tornar Robert Guerri, el cap de secció de serveis de malalties infeccioses i coordinador d'hospitalització de la Covid-19 de l'Hospital del Mar, en directe aquí al matí a Radio Estel.
Radio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Des que fa 15 dies va començar aquesta guerra a Ucraïna, evidentment l'actualitat ha acabat molt centrada, focalitzada, monopolitzada per totes les informacions que tenen a veure amb aquesta guerra, amb les seves conseqüències econòmiques, per la butxaca de tots plegats, per les empreses, pel devenir que pot venir, per la crisi de refugiats, i tot plegat ha acabat ensorrant o soterrant la informació que continua existint sobre com estem pel que fa a la pandèmia, a la sisena onada, a l'evolució del coronavirus, etc. Ahir, evidentment, enmig de tot el que continua passant a Ucraïna, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, sorprenia afirmant d'una manera bastant categòrica que segurament era el moment d'eliminar la mascareta en interiors, de fer-ho d'una manera sobtada a tot arreu, de fer-ho de cop, perquè és veritat, deia el conseller, que des del govern català ja fa setmanes que plantejaven segurament que l'escola ja no tenia cap sentit que es mantingués, però el govern espanyol no ha atès aquesta petició, ha anat fent, i ara Argimon ja diu que segurament el millor seria treure la mascareta, potser mantenir-la en alguns punts claus, però en general per interiors eliminar l'ús d'aquesta mascareta. De fet, s'aventurava a plantejar que directament sospitaven que Pedro Sánchez s'estava guardant aquest anunci per aquest pròxim diumenge. No seria un moment qualsevol, entre altres coses, perquè diumenge es compliran 2 anys exactes del dia en què Pedro Sánchez va comparèixer per tancar-nos a tots a casa nostra. Era l'inici de la pandèmia i va començar aquell confinament que es va allargar durant mesos total i aquella sortida després posterior de la crisi sanitària. Avui teníem ganes de saber com estem, de si té sentit o no retirar aquesta mascareta en interior, si ho hem de fer de cop i oblidar-nos d'ella com a mínim en la majoria d'espais, per saber com estem de la pandèmia, com l'hem de gestionar, què pot implicar també aquesta crisi de refugiats pel que fa a la Covid-19. I per fer-ho, li hem demanat si ens podia acompanyar aquest matí el doctor Robert Guerri, que és el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'Hospitalització Covid-19 de l'Hospital del Mar, amb qui hem pogut anar parlant ja també al llarg d'aquesta pandèmia al programa. Doctor Guerri, com estem? Molt bon dia.
Què tal, Pol? Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada avui, en un moment que la percepció... Ara entrarem a les dades, però la percepció és que això de la pandèmia, vist des de fora, va molt a la baixa. Dic vist des de fora perquè no sé si vosaltres ho percebeu igual a l'hospital.
Sí, al final a l'hospital és una continuïtat del que passa a fora. Si a fora n'hi ha poc, a l'hospital al final també n'hi ha poc. I és veritat, nosaltres ja fa setmanes que anem veient com que la impressió és que això realment s'estava acabant, sobretot perquè la tipologia de pacient que veiem era un pacient molt concret i la resta pràcticament completament havien desaparegut.
Un pacient molt concret vol dir que tornem a parlar de persones que tinguin malalties associades o malalties cròniques o que siguin d'edats avançades, entenc?
Bàsicament, sí, sí. I, de fet, pensa que en aquests últims potser 10-15 dies hem vist més casos de grip i també en aquest context que no pas de SARS-CoV-2. Per tant, jo crec que estem, d'alguna manera, trobant una mica l'equilibri i el que serà aquesta postnormalitat o postnormalitat a la que haurem de viure a partir d'ara.
No? O sigui que acabarà sent notícia, doctor Guerri, que arribin més casos de grip que de Covid a l'hospital.
Sí, és curiós, perquè d'alguna manera... Però sí, jo crec que, aviam, amb totes les cauteles, però el fet que hi hagi grip, el que indica d'alguna manera és que alguna cosa ha canviat. Aquests dos últims anys no hem vist grip, pràcticament. Ara n'estem veient bastanta, una mica tardana, però en realitat ja pot ser, estem al mes de març, ja és un mes també de grip, i això significa que si el virus de la grip està circulant amb aquesta facilitat, significa que els altres virus, com el SARS-CoV-2, circula menys, això segur.
Doncs bé, ens quedarem com a mínim en aquesta bona notícia i aquells que ens estiguin escoltant ara des de casa, que estiguin al llit empiocats i que sigui per culpa de la grip, que sàpiguen que en realitat això que estan patint aquests dies no deixa de ser una bona notícia. Li va sorprendre la contundència ahir del conseller Argimon dient que potser ha arribat el moment de retirar de cop l'ús de la mascareta en interiors, que ja no toca, que ja no cal?
Miri, no em va sorprendre, perquè en realitat, aviam, el doctor Argimon és metge, vull dir, ell té, i a més té una visió bastant pràctica de les coses. Vull dir, crec que té raó, i sobretot té raó des d'un punt de vista social i probablement polític. Des d'un punt de vista purament infectològic, i això sempre ho hem dit, clar, si pensem des d'un punt de vista exclusivament infectològic, diríem, no, mascareta sempre i per sempre, però això és inviable, no? Per tant, en algun moment s'ha de determinar que s'ha de fer aquest pas. Jo crec que fer-ho en aquest moment i fer-ho d'una manera, diguem, contundent, jo crec que tots una mica ho necessitem i probablement en aquest moment sigui viable. De totes maneres, insisteixo, com a infectòleg, quan més temps estigui, doncs, diguem, d'alguna manera, més barrera fa, no només pel virus del SARS-CoV-2, sinó també per la grip o per altres virus respiratoris. Però entenc que no podem estar sempre així.
Passa que segurament estem en un moment... Ara parlo des d'un punt de vista social, doctor, ja no entro en qüestions polítiques o fins i tot mèdiques. Jo crec que estem en un moment social en què tots tenim moltes ganes de desempallegar-nos d'aquesta mascareta també en interiors, que al final és l'únic lloc on ara l'hem de fer servir, però tots tenim bastant assumit que fins i tot quan això passi hi haurà espais on la mascareta no marxarà, no? És a dir, no crec que hi hagi gaire gent a dia d'avui que torni a imaginar-se un metro a Barcelona amb gent sense mascareta o un avió amb gent sense mascareta o la sala d'espera d'un CAP o la sala d'urgències d'un hospital, per exemple, sense mascareta, no?
És que jo crec que hem de pensar així. Aviam, dins de, hem viscut moments molt durs i molt complicats i la mascareta ha sigut una eina que ens ha ajudat sobretot en grans aglomeracions interiors. A l'exterior probablement no tant. És veritat que ho hem de treure, però també és veritat que hi ha llocs molt concrets on hi ha grans aglomeracions de gent i gent potencialment malalta on la mascareta pot continuar sent útil. I jo, personalment, crec que en aquests entorns jo la deixaria, perquè al final no genera tan inconvenient i al final el benefici que s'obté de fer-la servir, per exemple, amb la sala d'espera d'un CAP, com molt bé deies, o en entorn hospitalari, potencialment allà pot haver transmissió de malalties respiratòries, no només de la grip, de la SARS-CoV-2, sinó de la grip o d'altres, que amb una mesura tan senzilla com portar una mascareta, com a mínim hi ha una disminució de la transmissió, per tant, està ajudant. I jo crec que en aquests entorns és raonable mantenir-ho. Fora d'aquí,
tothom, tots, jo el primer, tenim necessitat ja de passar pàgina i de treure'ns-la. Però en aquests entorns, jo amb aquests entorns, jo seria bastant més conservador.
Aquests dies, per exemple, aquesta setmana, coneixem un informe del Biocoms que han estat monitoritzant algunes escoles, per exemple, i aquest informe certificava que efectivament la mascareta ha estat efectiva en interiors també quan hi havia adults, però que en canvi en els nens o entre els nens no ha servit per res. Li ha sorprès la conclusió d'aquest estudi?
No, tinc dos fills i ho entenc perfectament, que no ha servit per res. Clar que no ha servit per res. Jo és que veia els meus fills o la meva filla i jo entenia perfectament perquè no servia. És a dir, la mascareta s'ha de portar ben posada, ha de tapar el nas i la boca, ha d'estar posada tot el temps. És a dir,
vol dir que intuïa que quan veia la seva filla jugar amb el nas a l'aire i la mascareta xopa de cridar i córrer, diguem-ne, pel propi baf. Ho dic perquè a mi també em passava amb la meva filla, si li serveix de consol, jo pensava, no ho veig gaire clar jo, això.
És a dir, el resultat d'aquest estudi del Biocom, que a més la Clara Plaça va compartir, a més, són perfectament plausibles. Vull dir, que qualsevol que tingui fills i se'ls miri es dona compte de que, efectivament, l'eficàcia potencial que pot tenir la mascareta en l'entorn aquest, com a mínim, es disminuïa molt significativament. Però això no significa que la mascareta no hagi sigut útil. La mascareta ha sigut molt útil i és una eina útil, i això està demostrat. I, de fet, els països asiàtics això ho tenen assumit des de fa anys. Que tu, quan vas... No, en segons quins països asiàtics, quan vas en moments de la tardor, de l'hivern, i veus gent malalta o que estàs estossegant o estornudant, és una falta de respecte no posar-se la mascareta, i això està molt integrat socialment, no?
Va, la pandèmia el que ens ha ensenyat segurament que és que els qui tenien raó eren ells, no? Ho dic perquè el comentari habitual de ja has vist aquests japonesos amb mascareta anava associat a un punt de befa, no? Tradicionalment a casa nostra, i potser tenia més sentit del que semblava.
No, tenia tot el sentit, i de fet té tot el sentit. El que passa és que també, després hi ha la comoditat, nosaltres, és a dir, hi ha més aspectes a tenir en compte, però que té tot el sentit, per suposat, i que potser una de les coses que ens podem quedar de tot això, ja dic, no és portar la mascareta sempre i a tot arreu, i a més, però hi ha determinades circumstàncies i determinats llocs en el que, doncs, escolti'm, no estigui malament vist el fet de portar-la, no? I que de fet sigui no obligatori, però que sigui molt recomanable portar-la.
Una de les qüestions que ahir plantejava el conseller Argimon, i que des d'un punt de vista de la comunicació política té tot el sentit, és que Pedro Sánchez pogués anunciar la retirada de la mascareta en interiors aquest diumenge. Aquest diumenge és 13 de març. Vol dir que aquest diumenge es compliran 2 anys del dia en què el govern espanyol ens va tancar a casa a tots. El govern espanyol, i després va acabar passant arreu del món, però en el nostre cas és el dia 13. Per tant, molt probablement, si diumenge Pedro Sánchez fes aquest anunci, 2 anys després de l'inici d'aquesta pandèmia, simbòlicament ens en desempallegaríem. És un error, des d'un punt de vista epidemiològic, aquesta percepció, aquest efecte, que diumenge podem haver donat per acabada la pandèmia?
Sí, passo de política en general i no faré cap tipus de comentari, però jo recordo, i a més això ho tinc gravat a foc, el president del govern espanyol el juny de 2020 dient que havíem vencido el virus i que esto se acababa, no? Jo crec que s'ha de ser molt prudent, i que fer mercadotècnia i fer publicitat amb mesures que, no, efectistes, però sense... Jo crec que s'ha d'anar molt de compte, tal com, sobretot venim d'on venim. S'ha de ser molt, molt curós, i sobretot s'ha de ser molt acadèmic a l'hora de prendre les decisions i de fer-ho amb molta cura. Anunciar que això s'ha acabat i que això ja està i que ja ens podem desempallar de tot, jo crec que hem d'anar en compte a l'hora de fer-ho. No estic dient que no hem de tornar a la normalitat i hem de tornar a viure normalment, però també és veritat que hem d'estar molt vigilants, perquè cada cop que hem anunciat que això s'acabava i jo he sigut un d'ells, que bueno, això ja sembla que ja està, després hi ha hagut un gir en els aconteixements i hem acabat menjant-nos les nostres pròpies paraules. Per tant, està bé que jo crec que necessitem el fet d'anunciar tot això i també, però s'ha de molta cura en com es fan les coses.
Després del micro pot arribar encara una altra variant que tingui una capacitat infectiva encara més potent que Omicron?
Clar, és que el virus continua circulant, continua replicant-se, i el fet, en el nostre entorn menys, però hi ha altres entorns on es replica, i probablement hi ha moments de l'any en què es replicarà millor perquè hi haurà més contactes de gent i de més. Això significa que un virus replicant en gran quantitat significa que es puguin, per atzar, seleccionar mutacions que siguin més transmissibles i, per què no, més virulentes. És a dir, sí que és veritat que sempre s'ha dit que la progressió del virus és a fer-se més transmissible i menys virulent. Bueno, sí o no. Per tant, hem d'estar molt vigilants. Pot arribar, clar que pot arribar una variant. Home, que sigui molt més transmissible que Omicron és difícil, perquè Omicron és molt transmissible. Però que tingui algun marcador o algun... de patogenicitat, és a dir, algun element de virulència addicional que Omicron no té, mantenir la mateixa transmissibilitat, doncs això ens podria tornar a posar en problemes, per tant.
Això pot passar, ho dic perquè fa una mica aquesta sensació, diguem-ne, que com Omicron va arribar amb tanta força, però portant casos no molt greus, no? O disminuint la quantitat de casos greus d'una manera significativa, la percepció social a vegades és com, bé, potser ara ja no ens pot arribar una cosa que es contagiï tant i que sigui pitjor. I tècnicament o estadísticament pot arribar a passar, no? És a dir, un Omicron, una variant...
Medicina...
No? Una variant alternativa que sigui igual de transmissible però que provoqui problemes seriosos, pot arribar.
En medicina i en biologia igual mai es pot dir, ni mai ni sempre. Clar. I això, és a dir, sí que pot passar, per suposar que pot passar, i és biològicament sí que pot passar. Ara, que esperem que les mesures, que la immunitat que tenim, que sigui capaç de... Siguem... Una de les grans avantatges que ha tingut Omicron és que amb la taxa tan alta de vacunació que hi havia, més la immunitat que ha conferit la pròpia infecció natural via Omicron, ha permès, diguem d'alguna manera, fer que tots tinguem una immunitat que faci que el virus es repliqui amb molta menys quantitat, encara que hi hagi persones malaltes i que infectin o puguin infectar, però la quantitat de virus és molt menor i la capacitat de replicar del virus és molt menor perquè el propi sistema immunitari de les persones és capaç de controlar-lo. Això fa que en el nostre entorn sigui menys probable que aparegui una gran variant. Menys probable no significa que sigui impossible. Però és que hi ha llocs on ni la taxa de vacunació ni les taxes d'infecció són tan altes, i això implica que el virus pot continuar replicant i per pressió i per probabilitat pot aparèixer una variant igual o més transmissible que Omicron, però a més més virulenta pel motiu que sigui. Per tant, és a dir, estem vivint un moment molt bo, és a dir, estem acabant amb la pandèmia tal com l'he coneguda, però no hem de baixar la guàrdia i hem de veure una mica cap on van les coses. És l'únic que estem dient, no, ni fatalismes, al contrari, crec que és un moment per estar contents perquè per fi veiem una mica la llum al final de tot això i sembla que això ja s'està acabant, però no baixem la guàrdia perquè la biologia de vegades ens ensenya per la via dels fets, no? I això, amb aquesta mateixa pandèmia ho hem viscut l'any 2020, el 21 i fins i tot el 22, no? Per tant, amb compte.
Ara feia vostè referència a aquesta immunitat i aquestes vacunes i estava pensant una qüestió també, diguem-ne, que un socialment se n'ha adonat quan parlàvem de la importància de la vacunació i de com estructurar la vacunació, no, es deia que hi havia un grup, un gruix de gent molt important, que són les persones que es mouen, que ens movem, diguem-ne, que jo m'hi conto, entre els 40 i els 50 anys, no? Perquè és on hi ha un dels gruixos més importants de població i on hi havia més persones que per vacunar. El que va passar amb aquest grup de persones entre 40 i 50 anys, senyor Guerri, és que quan esclata la tercera, aquesta sisena onada, era pràcticament el moment en què les persones d'entre 40 i 50 anys havien d'administrar-se la tercera dosi. Clar, quan veiem que arriba la sisena onada, la recomanació que ens feu i que fa el govern de manera automàtica és tothom a posar-se la sisena onada, la tercera dosi per aquesta sisena onada. Uh-huh. És una vacunació en tercera dosi que en part va quedar estroncada perquè moltes persones d'aquestes d'entre 40 i 50 anys, també per l'explosió de casos entre els nens, aquells dies van agafar el coronavirus. I aquella tercera dosi va quedar en l'aire, va quedar en suspens. I en aquells moments vam tenir una mica de discussió de si ens havíem d'esperar un dia, un mes, dos mesos, tres mesos, quatre mesos... Bé, ara ja estem en un moment en què en farà tres mesos, diguem-ne. Com ha de gestionar aquest grup de 40-50 anys aquesta tercera dosi als qui no la porten, perquè el mes de desembre, per entendre'ns, per Nadal, tenien Omicron, que són moltíssimes persones. Quan s'han de posar aquesta tercera dosi?
Miri, una persona amb dues dosis de vacuna que al mes de gener, desembre, gener passa la Covid, aquell passa la Covid és la seva tercera dosi. I, de fet, des d'un punt de vista immunològic, es comporta com si administréssim una tercera dosi de la vacuna.
Ho dic perquè hi ha casos, diguem-ne, jo li puc parlar pel meu cas fins i tot personal, eh? Jo estant de baixa per Covid, vaig rebre el missatge, vine i posa't la tercera dosi. I així... tanta gent, perquè clar, el missatge era automàtic, no? Però quan tu t'havies posat la segona dosi, automàticament el sistema programava per X dia, no?, comunicar-te que ja et tocava la tercera dosi, per això li deia. Vull dir que ara hi ha molta gent que està en aquesta situació, diguem-ne.
Des d'un punt de vista biològic, el millor és esperar entre 3 i 5 mesos després d'haver passat la Covid, perquè en realitat si tu tens dues dosis, passes la Covid, aquesta Covid que estàs passant està actuant com un activador immunològic i, per tant, està actuant com la tercera dosi, diguem, no? Però si tu poses una altra dosi de la vacuna molt junt amb això, no és que passi res, perquè com a efecte, potser et sentirà una mica pitjor, però no és que passi res des d'un punt de vista, diguem, per la salut. El que passa és que estàs posant una tercera dosi que l'impacte que tindrà immunològic serà molt menor que si esperes una mica més. Per tant, és millor esperar